Caminem a l'atzar sota l'impuls d'una nova certesa. Amb ulls àvids, oberts, per abastar-ne un escaig de llum, i esperem. La mòrbida son de dies dits més venturosos se'ns apareix com un bàlsam insípid de somnis túrpids. I, soberges, ens alcem contra mites, déus i profetes. Hem sentit un poema de Montserrat Abelló dins de l'obra El plat del temps de 1986.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amiguis i amics, molt bona nit. Avui és 5 d'octubre i, tal com us vam prometre a finals de juny, torno Tirant de llibres, avui amb el programa número 117. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan. Com ha provat aquest descans aquest estiu?
Home, a mi se m'ha fet curt, ja, encara que has pogut allargar una mica més, però vaja, trobo que 3 mesos està molt bé per recuperar, diguem, l'energia que durant tot el curs posem en aquest programa, recarregar piles, llegir molts llibres i tornar aquí amb nova empenta.
Saludem també els nostres benvolguts Esther i Enric, que sense la seva aportació...
Doncs indispensable, sense els quals aquest programa no aniria enlloc.
I saludem, evidentment, tota la nostra audiència, que finalment, setmana rere setmana, ens acompanya en aquest trajecte literari i cultural que fem cada setmana.
Bé, dediquem aquest programa a un company, Josep...
Garçavall?
Garçavall, sempre que ens ha deixat, és un company nostre que ens ha deixat, i des d'aquí li desitgem que visqui en pau i en tranquil·litat allà on estigui. I seguim endavant.
Bé, avui tenim una crònica des de València amb la nostra benvolguda Empar Murelló. Tenim també la secció de literatura catalana, en què en Jordi ens parlarà d'un aniversari.
Sí, tant. Aquest any 2009 se celebra l'aniversari del naixement de la nova cançó.
O sigui, 50 anys, oi?
50 anys que té la nova cançó.
Molt bé. En Joan, a Literatura Universal, ens parlarà de novel·la sueca de misteri.
Sí, serà una sèrie que durarà diverses setmanes. En principi, parlarem avui, fem una introducció al tema, és per acabar una mica com anirà, però durarà, doncs, poder més d'un mes i tot.
Per literatura i cinema, avui parlarem de Mutí al Bounty, un tema ben apassionant. Compararem una mica les novel·les, els textos, concretament una adaptació, amb les diverses versions cinematogràfiques. I també tenim la secció dels llibres de les Nacions Sense Estat. Avui parlarem d'un llibre que es diu 100 anys d'estelada, un segle d'iconografia independentista. I acabarem el programa amb el noticiari, com cada setmana.
Amb el noticiari farem un petit homenatge a la també desapareguda Mercedes Sosa.
I en Jordi ens portarà la frase.
Això mateix.
Som-hi.
La crònica.
Bé, el programa 117 no podia faltar la nostra benvolguda, estimada Empar Murelló, des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada a totes i a tots. Com anem per allí dalt?
Ja
encantada de tornar-vos a escoltar i de tornar a ser i una nova temporada.
Sí, sí, ja és la tercera o quarta temporada, ja no sé quina temporada és, però estem molt contents que tornis a ser per aquí amb nosaltres i poder explicar coses des del sud.
Mira, des del sud hi ha algunes coses que explicar. Jo no sabia si fer ben bé un repàs del que ha passat aquest estiu o tirar endavant, mirar sempre endavant i a veure què passa a partir d'ara. A veure, l'agenda aquesta setmana ve pleneta perquè el mes d'octubre ve ple. Aquesta mateixa setmana tenim la diada, la nostra diada del 9 d'octubre, i es traurà la senyera, lògicament. Esquerra ha demanat que es traga la senyera al balcó. Per la vesprada hi haurà una processó cívica fins a la Glorieta, serà l'essa de la vesprada. Les torxes aquest any no participen, però bé, allà estarem. Hi haurà una fira gastronòmica cap al cap de setmana a l'Alcúdia, que és un poble situat a la comarca de la Costera. Què més coses? Hi haurà una trobada de dolçainers i de tabaleters, així a la ciutat de València, i això serà dijous. Acabaran amb la moixaranga i els dimonis, que tenen un nom curiós, es diuen Tirant lo Foc. Són els dimonis del casal Jaume I.
Haurem de demanar copyright.
Li haurem de demanar detalls, sí.
Això quina hora és? Això? I on és? Això?
La trobada és a les 7 de la vesprada, es fa a la ciutat de València, al barri del Cabanyal. I després hi haurà sopar popular i per acabar els dimonis del casal Jaume I. I una cosa jo crec que important i que per encoratjar a tota la gent que participi, perquè crec que aquest any els Premis d'Octubre estan molt ben adreçats al nostre programa, jo crec que hauríem de participar. Els Premis d'Octubre tenen tres congressos diferents, però vaja, ens interessa sobretot la trobada d'escriptors i el Congrés de Mitjans de Comunicació. La trobada d'escriptors es dedicarà aquest any a literatura digital, a tots els nous formats, les noves plataformes, l'eixida de llibres, l'abast, el públic. Bé, jo crec que és molt interessant. I el de mitjans de comunicació tracta de periodisme, cinema i literatura, també fantàstic. O sigui que d'alguna manera haurem d'estar. Està obert el termini de matrícula per a poder participar en aquests congressos i els congressos es faran la darrera setmana d'octubre. I es presenta aquesta setmana, demà mateix, a les 7, també en l'octubre, l'Espai Illes Balears, que jo volia fer així una salutació a les Illes Balears, per si algú ens escolta d'allà. Tinc entès que algú s'incorpora també al País Valencià, que s'escoltarà de nou, per primera vegada. Però jo no volia deixar passar aquesta presentació de l'Espai Illes Balears, com que no tenim a la companya de les Illes en el programa d'avui, doncs per fer-li així un poquet d'ànims.
La setmana que ve vindrà.
La setmana que ve.
No, perquè la setmana que ve, no ho han dit abans, el dia 12 és festa. No perquè ens agradi, sinó perquè ens l'imposen, però és una festa. I aquí estarà tancat. Llavors ho farem el dia 19. El proper programa és aquí 15 dies.
Molt bé, d'acord. Doncs així ens trobarem. Així ho agarrem a poc. També els oients es van fent també a les nostres dicotomies i a les nostres suggerències, i a veure què passa.
Molt bé.
Una abraçada a tots, doncs, i a totes, i espero que aquest any siga un any amb molta força, amb moltes novetats, amb molta lectura i amb molts regals d'aquells que donem.
Estem contents de tornar-te a sentir, en Pars.
Jo també d'estar amb vosaltres.
Desitgem que sigui com tu dius.
Vinga, adeu, fins a la setmana propera.
Adeu,
adeu. No, d'aquí a 15 dies.
Sí, d'aquí a 15 dies.
Adeu.
Adeu.
Literatura catalana.
Bé, doncs anem a parlar de la nova cançó. Si dic nova cançó, Joan, Francesc, què és el primer que us ve al cap?
Doncs una cançó popular catalana, moltes vegades basada en textos, en poemes, no?
Això mateix, és a dir, que al darrere hi pot haver escriptors consolidats i escriptors de renom.
A mi em retorna la meva joventut, això.
Potser...
Quan era que tenia 15 anys i anava als mítings.
Emocions i participació.
Sí, i les censures i tot això.
Sí, perquè és clar, la nova cançó va aparèixer en un moment bastant crític per la pervivència pública de la llengua catalana, en un moment en què la llengua catalana havia estat bandejada dels mitjans de comunicació naixents, i va arrencar probablement com una iniciativa a les llars d'unes persones implicades en una certa preocupació cultural, les quals van tirar endavant una proposta programàtica i la van materialitzar en una discogràfica que va ser coneguda com a Dixa, i, naturalment, en un projecte consolidat, com va ser el dels 16 jutges, que així que van arribar 16 es van dissoldre, i encara, doncs, personatges que relacionem amb la nova cançó, però que, de fet, venien de fora estrictament del grup dels 16 jutges, com ara Raimon o Ovidi Montlló, i fins i tot tots aquells que van venir després, com una reacció contra probablement una línia molt afrancesada de la cançó, de la nova cançó, aquesta línia que venia de Georges Brassens, que també podia estar influïda per Barbagà, altres cantants francesos, o en aquest cas belga, oi? Una línia, doncs, que va reaccionar i va portar els cantants nord-americans, Pete Seeger i d'altres, doncs encarnada en figures com Xesco Boix i els altres components del grup de folk. Aquest grup de folk que rivalitzava en edat i en tendències musicals amb els 16 jutges. Doncs si anem a l'origen de tot això, l'origen seria l'origen emblemàtic, si més no, a l'any 1959, és a dir, ara fa 50 anys, quan Lluís Serraïma va publicar a la revista Germinàbit, que era l'antecedent de la que seria després Serra d'Or. Germinàbit era la revista dels treballadors del monestir de Montserrat, i va publicar un article que es deia "Ens calen cançons d'ara". Doncs això, demanant que es tingués en compte que no podíem passar, per exemple, a la vora de la mar, per entendre'ns, sinó que calien cançons del moment i que expressessin la sensibilitat i el punt de vista contemporani. Així, doncs, de seguida es va formar aquest grup dels 16 jutges, així, a manera d'un tribunal, anaven seleccionant els que van arribar a ser 16 jutges. I, independentment d'aquest grup dels 16 jutges, havia aparegut ja a Xàtiva un cantautor que tot just començava a compondre les primeres cançons, que es deia Ramon Pelagero, i en Ramon Pelagero, en un viatge de Xàtiva a València, crec que va ser a la nit, amb moto, al darrere, fent allò que es diu normalment de paquet, rebia el vent de cara, i aquest vent el va incorporar després en una famosíssima cançó que, esclar, es va publicar uns anys més tard, no el mateix 59, el 59 és l'any de composició del vent, i, esclar, és emblemàtic aquesta cançó, i a més hauríem de dir que Raimon Pelagero, o Raimon, conegut així, doncs és potser el cantautor més destacat, per molts, és el més destacat de la nova cançó, si voleu, com a símbol, com a resum de tot allò que és la nova cançó. Una altra cosa és que després hi hagi tantes personalitats i tan vàlides que sobrepassi qualsevol simplificació. Per això que avui, en homenatge a la nova cançó i en homenatge a aquests 50 anys, volem escoltar una versió nova del vent. Una versió que molta gent no coneix, i l'escoltarem en la veu de Moncho Alpuente.
Del món, la vida ens dona penis, ja naixem, és un gran plor, la vida pot ser ese plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent. Al vent del món.
If you're going
Literatura universal.
Amics i amigues, a l'espai de literatura universal d'avui presentem el primer espai d'aquest d'un cicle que hem anomenat novel·la sueca de misteri. Que hem pogut posar un altre nom, novel·la negra, novel·la de policíaca, i perquè totes pertanyen a aquest mateix gènere o subgènere literari. En la introducció d'aquest tema parlarem que actualment estem assistint a un descobriment de la literatura sueca en general i de la novel·la negra de misteri o d'enjòlit en concret. Aquesta és la conseqüència del boom literari que ha representat la trilogia Millennium. Tothom parla aquest llibre i puc donar constància que amb moltes persones del metro de Barcelona estan llegint totxos de 800 pàgines com representen aquests llibres de Stieg Larsson. De tota manera, cal dir que tirant de llibres, perquè veieu que ja fa temps que hi treballàvem amb això, ja fa anys que va donar a conèixer diversos llibres de Henning Mankell, i ja llavors van posar en evidència la gran qualitat d'aquest tipus de literatura sueca, força desconeguda fins llavors. Van ser una mica els que vam, promocionar aquesta literatura que molta gent no coneixia llavors. Parlem d'anys, això, és el principi de tirant de llibres. Si haguéssim de buscar el per què s'ha donat aquesta situació, caldria buscar-les en les contradiccions que es viuen a la mateixa societat sueca i que, des d'aquí, molts idealitzàvem. La joventut i la classe mitja noruega va començar a posar en dubte la suposada placidesa social i la qualitat de vida democràtica d'aquest país. Podríem fixar que aquest fet, que aquest desvetllament, va començar a sorgir arran de l'assassinat del primer ministre, Olof Palme, el 28 de febrer de 1986. Un crim que encara avui està sense resoldre, i aquest serà, diguem-ne, un dels elements, diguem-ne, que apareix a la majoria de novel·les, aquest tema. Aquest fet i els descobriments de diversos afers de corrupció va començar a generar un estat d'opinió contrari a les tesis governamentals i a replantejar-se si tot anava tan bé a la idíl·lica Suècia de finals de la dècada dels 80. Aquesta constatació no vol dir que abans ningú en parlés, però l'assassinat de Palme i el fet que no resolgués va fer esclatar amb tota la força aquest moviment literari que ja feia uns anys que començava a prefigurar-se. A més, aquest assassinat surt com una referència en tots els llibres publicats després d'aquest tràgic fet. Per això, tirant de llibres, després de passar els mesos d'estiu llegint llibres de novel·la negra sueca, dedicarà unes quantes setmanes, bastantes setmanes, a parlar d'aquest apassionant fenomen i presentarem una bona colla d'obres que segur que les persones que escolten el programa els poden interessar. Parlarem dels antecedents de la mà del matrimoni format per Mark Zwolwell i Per Wallu, els suecs que hi hagi per aquí em poden disculpar perquè el suec no el sé i és difícil de llegir, escriptor i escriptor que ja a la dècada dels anys 60 van començar a fer literatura policíaca, però que ja era crítica amb el sistema a través de la ressenya del llibre Rosanna, de 1965. Abans de seguir, cal aclarir que totes les dates de l'edició que dono ho són de l'any de la primera publicació a Suècia, no de la publicació en català d'aquest llibre. Continuarem amb Asa Larsson, sense cap parentiu amb Stieg Larsson, encara que el cognom sigui idèntic, amb el llibre Aurora Boreal, de 2003. Seguidament, entrem a la nissaga que abans hem esmentat de Millennium. L'home que odiava les dones, traduït al català amb el nom de L'home que no estimava les dones, del 2005. El segon volum es diu La noia que jugava amb foc, traduït al català amb el nom de La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina, del 2006. I el tercer volum, el títol original és El castell a l'aire que esclatà, traduït al català amb el nom de La reina als palaus del corrent d'aire, del 2007. Aquestes desgraciades traduccions es van fer per raons purament comercials i per assemblar-se a la traducció espanyola, cosa que és bastant penós. A més, la traducció d'aquests tres volums es va fer a partir de la traducció anglesa d'aquests llibres i no a partir de l'original suec. Serà que l'editorial Columna, editora de Larsson, no coneix cap traductora del suec o que per fer-ho a partir de l'anglès ha fet que s'estalvia molts diners perquè de persones que tradueixin de l'anglès al català n'hi ha moltes i del suec al català poques? Tot plegat ens sembla bastant miserable perquè és una forma d'enganyar a qui ho pugui llegir tot durant gat per llebre. Encara us direm que parlarem de l'última obra de Henning Mankell, El xinès, de 2007. Les traduccions de tots els llibres de Mankell, però, s'han fet a partir de l'original suec, en unes traduccions molt acurades que han fet per a Tusquets Editors, Ivet Miravilles i Carolina Moreno. Què us deuen conèixer, Columna? Un consell per llegir com cal aquests llibres. Proveir-vos d'un bon mapa de Suècia, per tal d'anar localitzant els indrets on se situa l'acció, ja que pràcticament sempre són reals. Si no parla de llocs imaginaris, sinó de llocs, de ciutats i de llacs i d'indrets que són reals, que existeixen. També dic que a tots els llibres esmentats apareix en un lloc o altre la frase següent. El detectiu, o el protagonista en general, ja veia que alguna cosa no anava a l'hora, que se li escapava algun detall transcendental i no acabava de saber quin era. Aquesta frase surt a tots els llibres que hem esmentat, cosa que sembla que hi ha una semblança amb aquesta literatura, diguem-ne, que li fa crear això d'un cert enjòlit, no? Dius, què passa? Què és el que se li escapa al protagonista? I llavors fa que segueixi més el llibre. Bé, dilluns que ve seguirem amb més. Fins aquí que ve.
Literatura i cinema.
Bé, amics i amigues, quan són un quart i deu de 10 del vespre, estem sentint els inicis, la banda sonora original de la pel·lícula Mutí al Bounty, de la versió de l'any 62. Jo he entrat en aquest món del Mutí al Bounty a propòsit d'una adaptació que n'ha fet, una adaptació literària que n'ha fet John Boyne, aquell autor del Noi del Pijama de Ratlles, que ha estat traduït i ha aparegut a La Butxaca, de Edicions Empúries. Ha sortit aquest any 2008. I vaig quedar tan gratament impressionat pel llibre que em vaig dedicar a investigar una mica i a veure les versions cinematogràfiques. Jo coneixia, tenia referència d'aquesta que esteu sentint ara, la de l'any 62, però després de gratar una mica he vist que n'hi ha moltes més. No només una de l'any 35, sinó una altra de l'any 84 i fins i tot una altra de l'any 33. O sigui que és un tema que ha donat molt de si. I parlant-ne amb en Joan, resulta que m'he assabentat que en Joan aquest estiu també ha llegit el Mutí al Bounty i també li ha agradat molt, com a mi.
Sí, no, és un llibre apassionant. Vull dir, no el pots deixar. També és d'aquests llibres que, diguem-ne, vas llegint i com que vols saber una mica què va anar passant, és un llibre d'aventures, definitiva, eh? No és altra cosa, no és que sigui una obra literària imprescindible, tampoc, no llegirem. Però sí que és un llibre molt entretingut i que és molt agradable de llegir. I perquè, sobretot, quan ho comparem després el Francesc ho farà entre la pel·lícula i el llibre, hi ha notables diferències. I, per tant, jo recomano sempre que la gent, si vol veure la pel·lícula, que la vegi, o qualsevol d'aquestes versions, però que llegeixi el llibre. Primer que llegeixi el llibre i després compari amb les versions de cinema, que sempre són més escurçades.
Sí, n'hi ha quatre, com he comentat fa un moment. A veure, d'entrada caldria fer referència a la història real. El vaixell Bounty va existir, i el nom real era HMAB-baixa. Que en anglès vol dir His Majesty's Armed Vessel, que vol dir una cosa així com veler armat de sa majestat. Va ser un vaixell de vela de l'armada britànica en què el 28 d'abril de 1789 va tenir lloc un amotinament, un famós amotinament. De fet, l'any 1787 aquest vaixell va salpar d'Anglaterra i estava sota el comandament del capità William Blake, que tenia 33 anys d'edat, justament els mateixos que jo.
És molt jove.
Molt jove, exactament. I era la primera missió que feia aquest senyor com a capità. La primera missió. havia servit, William Blight havia servit, com anava gana, les ordres del mític capità James Cook, que de fet això se'n parla, hi ha referències constants a aquest capità mític.
I després aquí permetem que parli d'això, el Cook, perquè sembla que el Cook realment el van assassinar a una illa d'aquestes de Polinèsia, sí, i el van matar, no? Però resulta que per quedar bé, perquè el capità Cook normalment tenia bones relacions amb la gent, feien creure que encara era viu, sí, i llavors li feien veure, no, ja ha estat, no ha vingut aquí, però està en un altre lloc i tal, perquè tinguessin bones relacions amb els altres illes, que sí que havia tingut bona relació Cook.
Exactament, sí. Doncs bé, l'objectiu d'aquella missió era anar a buscar allò que se'n deien els arbres del pa, portar-los fins a...
A la Índia.
Exactament. Perquè es veu que aquests fruits del pa, que en dèiem, aquests arbres del pa, era un aliment barat pels esclaus que treballaven a les plantacions de canya de sucre. I, per tant, això els hi sortia molt a compte.
Estem parlant... Això ho feien els anglesos.
Els anglesos, eh? Estem parlant de l'imperi colonial anglès, en aquella època. Bé, la qüestió és que la tripulació la formaven 44 homes i la ruta que se li havia donat al capità per arribar aviat a Tahití era la que passa pel sud d'Amèrica, donant la volta pel Cap d'Hornos. El que passa que allà el capità Blight va trobar una tempesta que li va impedir avançar, que no li va permetre tirar endavant. Ho va intentar després de 30 dies, però al final va canviar de ruta i va passar pel sud d'Àfrica. Finalment va arribar a Tahití a l'octubre del 1788, després de 10 mesos de navegar i diversos mesos més tard del que estava previst. El que passa és que, com que van arribar tard, Blight i els seus homes es van haver d'esperar diversos mesos a aquesta illa, ja que en aquesta època que van arribar l'arbre del pa no es podia trasplantar. Llavors, tots aquests mesos que van estar vivint en aquesta illa, diguem que els homes van agafar mals costums.
O bons costums.
Es van relaxar, diguem-ne. Es van oblidar de les seves responsabilitats a bord, la responsabilitat, l'obediència, el capital, l'autoritat, la jerarquia...
I es van entendre amb les natives del lloc.
Això també, exactament. Fins i tot alguns d'ells es van casar amb algunes nadiues. Finalment es van fer la missió, van recollir-se els arbres del pa i, malgrat que una part de la tripulació no ho volia, van marxar cap al Carib el 4 d'abril de 1789. El que passa que el 28 d'abril es va produir aquesta rebel·lió, que estava encapçalada per Fletcher Christian, que era el segon de bord. 11 homes van seguir a Christian, mentre que 31 van ser lleials a Blight. El que passa que els amotinats van embarcar el capità, juntament amb 18 mariners lleials, en un petit...
Barca.
Sí, una barqueta.
Salvament aquelles de...
Exactament. I tenia una vela, un rellotge i una mena d'instrument de navegació, un sextant, no sé si es diu així, un sextant.
I molt pocs menjar, no pot menjar.
Els altres 13 mariners que havien estat lleials al capità van haver de romandre a bord del Bounty perquè en aquesta barqueta no hi havia espai. Blight, el capità Blight, va fer tota una proesa de navegació i va arribar després de 41 dies d'estar així com mig perduts en aquesta barqueta a l'illa de Timor, que és un lloc on passaven vaixells anglesos i gràcies a això va poder tornar.
I era una colònia holandesa, Timor.
Exacte,
però passaven vaixells anglesos.
Havia recorregut 5.800 milles i havia perdut només un sol home, que havia mort en un enfrontament amb natius hostils d'una illa on havia intentat parar per aprovisionar-se d'aigua i aliments. Quan va arribar a Londres, el comandament dels almiralls va donar la raó a ell i el van confirmar en el seu lloc, a l'Armada Reial. Christian i els altres amotinats van tornar a Tahití i allà van romandre doncs, un temps. El que passa que sempre més tots aquests amotinats van haver de quedar amagats per no ser detinguts mai per vaixells de l'Armada Britànica, ja que havien estat condemnats a mort. A grans trets, aquesta seria una mica la història real del Bounty.
Però sembla que no, al final no els hi van fer res,
Alguns sí.
Alguns sí.
Alguns finalment... Perquè,
van penjar.
Sí, alguns van ser condemnats i els van penjar, sí. Però d'altres es van amagar en una illa que sortia fora dels circuits habituals de navegació, que no sortien en els mapes de l'època, i molts es van poder escapar sense càstig. Bé, aquest tema, que aparentment sembla que no sigui gaire fascinant, ha donat molt de sí, literàriament i cinematogràficament. Per exemple, tenim constància d'una obra de George Gordon Byron, que va ser escrita a Gènova l'any 1823, que sembla que és una mena de poema. Fixeu-vos que és només això, aquesta obra va ser escrita només 31 anys després del judici i la condemna dels amotinats. I sembla, pel que ens diu Byron, ens diu que la seva font principal és una narració dels fets descrits pel propi capità Blight i publicats el 1789 com a narració del motí i captura de la Bounty als mars del sud. O sigui, fixeu-vos que aquí, ja d'entrada, ja tenim una font important. Però és que Jules Verne i Gabriel Marcel van escriure Els amotinats de la Bounty, un altre text literari que parla d'això, un relat curt en prosa que, que està dividit en diverses parts, està estructurat en tres parts, la primera es diu L'abandonament, la segona Els abandonats i la tercera Els amotinats. I arribem al que a nosaltres ens interessa, perquè és la font principal d'on les pel·lícules es varen inspirar. El motí de la Bounty, que és una trilogia que va ser escrita per Charles Nordhoff i James Norman Hall. Va ser publicada per primer cop en un sol volum l'any 1934, però cada part ho havia estat prèviament en un ordre determinat. El motí de la Bounty, el 32, Homes contra el mar, el 33, i l'illa de Pitcairn, el 1934. L'illa de Pitcairn és aquesta illa que quedava fora dels circuits comercials i on es van amagar molts dels amotinats. Doncs bé, ja veieu que de referències, diguem-ne, literàries, n'hi ha unes quantes. Ara, la que ens interessa a nosaltres, perquè és la que ens toca de prop, és la que, com us dic, acaba de sortir recentment, és de l'any 2008, escrita per John Boyne, Motí al Bounty, traducció al català de Jordi Cussà, Editorial Empúries, Barcelona, 2008, concretament en la col·lecció La Butxaca, que és la que jo l'he comprat, és del juny del 2009, o sigui que va sortir fa poc, ho dic perquè és més econòmica la col·lecció, i el preu és d'uns aproximadament 11,35 euros.
És que és molt barat per exacte. Les 500 pàgines que
tenen. Tenint en compte que són 506 pàgines. Ah, vull dir que està força bé, està
sí,
força bé de preu.
La gent que pensi en gruixos excessius, que tingui en compte que potser s'han passat recentment o no tant, o no fa tant de temps, els llibres del Harry Potter o del Larson,
Depèn, n'hi ha més.
Depèn de quina franja d'edat, i que no són pas llibres gaire prims, eh?
Amics i amigues, això que esteu sentint és la banda sonora inicial de la pel·lícula de l'any 35, Motí al Bounty, o Mutiny on the Bounty. Va guanyar un Òscar, va guanyar un Òscar a la pel·lícula de l'any 35, tot i que va tenir candidatures a altres 7 Òscars.
Òscar de què?
Òscar a la millor pel·lícula.
A la millor pel·lícula.
A la millor pel·lícula. No us he dit abans que aquells llibres de Charles Nordhoff i James Norman Hall on estan basades aquestes pel·lícules van, no sé si ho he llegit bé, però diu que van tenir 25 milions de lectors. Em sembla una mica estrany, 25 milions de lectors als anys 30, Déu-n'hi-do. De tota manera, aquesta pel·lícula que tenia com a actors principals Clark Gable, una mena de galant de l'època, no? D'actor important de l'època. 132 minuts, una pel·lícula històrica de l'any 35 dels Estats Units. No és la primera que es va fer. La primera, que passa que ha tingut molt poca repercussió, es va fer 2 anys abans, l'any 1933. I la primera vegada que va ser dirigida l'any 33 pel Charles Edward Chabiel, es veu que el protagonista era Errol Flynn. Era el Flynn que sortia en el paper de Christian Fletcher. O sigui, fixeu-vos que en el termini de 2 anys, 2 pel·lícules a propòsit d'aquest tema, del motí del Bounty.
I suposo que es poden trobar encara al videoclub?
Jo crec, al videoclub ja no ho sé.
Una versió o altra,
sí,
segur.
Sí, jo me l'he descarregada de l'Emule, la del 62. Vull dir que...
La important. Sí. No sortia algun actor famós?
Sí, Marlon Brando, la del 62. La del 62, que es va traduir en castellà quan es va sortir
el projecte als cinemes. El motín del
Bounty? El títol era Rebelión a bordo, o Motín a bordo. És de l'any 62, 178 minuts, és una mica llarga, i efectivament hi ha el Marlon Brando com a Fletcher Christian, hi ha Trevor Howard com el Capità Blight, Richard Harris com a John Mills. La particularitat d'aquesta novel·la és el canvi de narrador, i és que el narrador és el botànic de bord, cosa que ni a les novel·les ni a les primeres versions no passava això. Els narradors eren mariners, que havien viscut aquesta experiència. Com a, hi ha una particularitat que es veu que en aquesta pel·lícula Marlon Brando va conèixer la seva tercera esposa, amb la qual es va casar i va tenir dos fills, i es veu que durant el rodatge van estar bastant discutits amb Trevor Howard, el que feia de capità. Es veu que el Trevor Howard el considerava, Marlon Brando, que era un irreverent, des del principi fins al final de la pel·lícula. I una cosa que jo no sabia, que és que l'any 84 hi va haver una nova versió del The Bounty, concretament amb una música, es veu que bastant espectacular, de Vangelis, que va ser molt, molt lluada. Aquí hi ha una diferència, i és que el guió d'aquesta pel·lícula no està basat en aquestes novel·les que hem comentat fa un moment, sinó que està basat en la novel·la Captain Blight and Mr. Christian, de l'any 72, de Richard Hout. O sigui que aquí la font varia, i suposo que els artistes sí que els coneixereu, perquè també són coneguts. Mel Gibson participava, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Liam Neeson, Daniel Day-Lewis, 132 minuts, o sigui, més de dues hores, gènere d'aventures i drama històric. Aquí hi ha una diferència respecte de les anteriors pel·lícules, i és que les anteriors pel·lícules es presentava la causa del motí, la causa del desastre, com el caràcter del capità. El caràcter del capità era el que desencadenava, el caràcter de tirà era el que desencadenava una mica la tragèdia, no? En canvi, en aquesta pel·lícula, es veu que, segons han opinat, la versió, aquesta versió de l'any 84, s'ajusta més a la realitat i d'alguna manera es deuen repartir més les culpes a banda i banda. I ara sí que arribem...
És el que passa...
Sí, que era una combinació de rigidesa i insubordinació.
Ah, això mateix.
És aquest llibre i és així.
Exactament. La versió del John Boyne és bastant així.
Bastant així.
No se li dona les culpes només al capità, que sigui un tirà. I, a més, la diferència entre el llibre, que a mi m'agrada més que la pel·lícula, la diferència entre el llibre aquest del John Boyne i la pel·lícula és que en el llibre apareix un personatge que a les pel·lícules no surt, que és un noi jove, un noi jovenet que, de fet, estaven a punt de portar-lo a la presó, i llavors, com que resulta que el que havia de ser l'assistent o el criat del capità Blight es va posar malalt, llavors resulta que... Es va trencar la cama, exactament. Llavors, doncs, es nota que el Joan també l'ha llegit. Que també ho
sí, això no ho sabria si no hagués llegit.
Doncs resulta que li ofereixen no anar a la presó. El protagonista es diu John Jacob Turnstall, un orfe de 14 anys, que recorda una mica Dickens, aquests orfes sí. Que es busquen la vida com poden.
Sí, també potser aquell grumet de l'Illa del Tresor.
També, exactament.
O David Copperfield, vull dir, aquesta gent, aquests contes ja romàntics.
Doncs resulta que aquest personatge és el narrador de la novel·la, i hi ha tot un marc, tota la vida prèvia d'ell, d'aquest jovenet, de com s'ha hagut de guanyar la vida tot aquest temps, fins que entra a servir en el Bounty, i el que li passa després de servir el Bounty. Tot aquest marc no hi és a les novel·les, perquè és un personatge nou, el d'aquest noi jovenet.
A veure, John Boyle és el que ja hem dit abans, que era el mateix autor del Noi del Pijama de Ratlles, i curiosament el protagonista d'aquest llibre, d'aquell llibre tan conegut, és un nen, i aquí torna a ser un altre nen. Vull dir que és curiós que aquest autor, que només ha fet aquests dos llibres, jo tinc entès, no conec cap altre llibre de John Boyne, doncs que es centri bàsicament sempre en nens petits, nens i mascles, vull dir, nois...
Com deies tu, hi ha una tradició dickensiana, fins i tot ara m'has fet recordar Grans Esperances, que també és narrada des del punt de vista d'un infant.
O Temps Difícils, també, que també és de Dickens. Tots aquests són de nens així.
Doncs ja us diem, és una novel·la molt recomanable, una novel·la d'aventures que ha estat qualificada, diu, basada en una història real, ara en una interpretació nova, fresca i original de John Boyne, Mutí el Bounty és una de les novel·les més absorbents dels últims anys. Per tant, ja ho sabeu. John Boyne, Mutí el Bounty, col·lecció La Butxaca, editorial Empúries.
Els llibres de les nacions sense estat.
Bé, un dia d'aquests canviarem la falca i posarem els llibres de les nacions sense estat, de moment. Avui parlarem de Catalunya. Concretament d'un llibre que es diu 100 anys d'estelada, un segle d'iconografia independentista, editat per CIM Edicions, i que té un preu aproximat de 20,90 euros. Sembla que és una edició que ha tingut la col·laboració del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, entenem que segur que una part d'interès públic deu tenir, si el govern ha ajudat en l'edició. A veure, us he dit d'entrada, jo per què l'he comprat? Jo l'he comprat sobretot per la qüestió gràfica. És un llibre
amb
moltes fotos, unes fotos precioses. De fet, té gairebé 200 pàgines, unes 180, i escolteu, des de la pàgina 30 pràcticament, que es dedica tota l'estona a posar fotos on, això sí, hi ha un denominador comú, que és precisament l'estelada, que és precisament un llibre dedicat a aquest símbol. Abans hi ha un pròleg d'Antoni Strubel i una breu història del moviment independentista català, que aquesta tarda en parlàvem amb en Jordi i em deia per això que ell considera que hi ha algunes potser imprecisions, Jordi?
Sí, sí, ja veuràs, el llibre està molt, molt bellament editat, però té algun defecte. Repeteixo el que tu deies, Bàsicament és un llibre
que entra pels
d'imatge,
ulls.
Sí, sí, és un llibre de reproducció gràfica. Ara tinc al davant doncs, aquell congrés del PSAN de l'any 78 i d'altres. És a dir, no és només d'abans de l'any 36, per exemple. Hi ha de tot. Però, això sí, sap greu que havent-hi doncs, tants bons avaladors, i penso ara, per exemple, en Toni Strubel, que és especialista en Josep Narcís Roca i Ferrera, i, per tant, un especialista en l'últim terç del segle XIX, oi? Doncs et trobis coses com les següents, ja veuràs, Diu, els antecedents de l'independentisme de començaments de segle es poden resumir en les reflexions ideològiques de l'escriptor barceloní Josep Narcís Roca i Ferreres, que l'any 1858 ja publica un article al diari La Renaixença intitulat La independència de Catalunya. Bé, aquí hi ha un problema. Jo no he tingut temps de comprovar-ho. Sé que Josep Narcís Roca i Ferreres va començar a escriure articles en premsa en castellà, que potser es remunta tan enrere com el 1858, però el que és impossible és que això es publiqués al diari La Renaixença, o encara fins i tot quan no era un diari, quan era un setmanari. És igual, perquè La Renaixença no s'havia fundat el 1858 encara, sinó que es va fundar el 1871. O allò que hem comprovat més tard, diu, orgànicament va ser la Unió Catalanista 1886-1938, i penses un moment i dius, però si la Unió Catalanista va ser fundada l'any 1891. És a dir, fa una mica de vergonya que un llibre tan bellament editat i amb un contingut tan interessant i tan ben avalat per institucions i persones de prestigi, doncs, escolta, contingui uns errors tan flagrants, i a més se suposa que per gent motivada i interessada en el tema. És que aquests errors, vaja, són de molt principiant, i què hagués costat tenir, jo què sé, un especialista o mig especialista o un historiador, el que fos, que fes una ullada al text aquest. Però que és el mínim, el text, és bàsicament d'imatges.
Sí, sí, per això us dic que si us fa gràcia, us fa il·lusió tenir doncs, això, un recull d'imatges des d'un punt de vista històric de l'estelada, de la presència de l'estelada al llarg de tota mena de símbols i elements.
Sí, sí, doncs, sí unes imatges sí que, precioses.
Això sí que són imatges precioses.
Des dels orígens fins ara, eh?
Sí, des de principis del segle XX, em penso, sí. Per tant, uns 20,90 euros, un llibre recent, és primera edició juliol de 2009, o sigui que és un llibre recent, recent.
Cap de sortir. Vinga, som-hi.
El noticiari.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.
Bé, que fragment que acabem de sentir és, la cantant és Mercedes Sosa. Sabeu que Mercedes Sosa s'ha mort? és una gran cantant, una gran veu de la música popular americana, i als 74 anys doncs, el seu cor li ha dit prou i ha deixat doncs, una vida de compromís artístic i polític. La música doncs, ha perdut avui Mercedes Sosa, de fet va ser ahir, probablement la cantant que ha popularitzat més arreu del món la música popular llatinoamericana. L'anunci de la seva mort s'ha publicat a la seva pàgina oficial i ha provocat una allau de reaccions de condol arreu del món. La seva família ha penjat també una carta a la web, que també l'he llegit, jo us recomano d'aquí que aneu allà i la llegiu. La Cavaller d'Ens s'instal·larà amb els màxims honors al Palau del Congrés argentí. Sosa havia estat un artista compromesa sempre amb la llibertat i els drets socials. Amb Atahualpa Yupanqui i Violeta Parra, aquesta cançó que hem sentit, de fet, l'autora és Violeta Parra, havia estat el nom fonamental en la recuperació de la música folklòrica de l'Amèrica Llatina, paper reconegut des de fa anys no només pels seguidors de la música popular, sinó també pels músics de gèneres tan diferents com el rock, que especialment a Argentina havien fet un mite amb el nom de la negra com era coneguda de forma popular. L'any 1964, Sosa va ser una de les impulsores del manifiesto del Nuevo Cancionero que donaria inici a la moderna recuperació de les músiques populars i a l'inici de moviments populars de cançó a l'estil de que anys després seria la nova cançó que abans ha parlat en Jordi. Sosa va ser una gran defensora dels drets civils i dels drets dels pobles indígenes. Va ser detinguda durant la dictadura argentina i va haver d'exiliar-se a Europa durant uns quants anys.
Bé, una notícia que va sortir a finals de setembre i és que World Literature Today, que és una de les revistes culturals més veteranes i de més prestigi en llengua anglesa, que és editada per la Universitat d'Oklahoma, resulta que aquesta revista va publicar un monogràfic en el número de setembre-octubre, que és dirigit pel teòric de la traducció Lawrence Venuti, doncs publica un especial sobre literatura catalana. És un monogràfic que inclou textos i ressenyes de Quim Monzó, Miquel Bauçà, Francesc Parcerisses, Maria Mercè Marçal, Albert Sánchez Espinyol, Anna Montero, Andreu Vidal, Ernest Ferrés, Mercè Rodoreda i Jaume Cabré. És un número que ha rebut el suport de l'Institut Ramon Llull i es veu que ressenya també l'antologia Pedra Foguera de joves poetes balears. Cal dir també que en aquesta línia també s'ha dedicat un monogràfic a la literatura catalana la revista virtual Walls Without Borders, en ocasió de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, i la revista Dalkey Archive, que va consagrar un número a la ficció contemporània catalana amb el nom de New Catalan Fiction el 2008. Per tant, això és important, la internacionalització de la cultura catalana.
Bé, i tenim ara mateix l'estrena de dues obres de teatre. La primera és una obra que es diu El cel, dirigida per Xavier Albertí, una obra que, de fet, intenta canviar el cànon sobre estipulat, vaja, sobre la figura de Verdaguer. Aquest cànon, més o menys, establiria que la figura de Verdaguer interessant és el Verdaguer jove, el Verdaguer autor de l'Atlàntida, o ja un Verdaguer una mica més crescut, però no tant, l'autor de Canigó. Mentre que potser a partir d'uns cursos de doctorat que va organitzar el doctor Moles als anys 90 i un simposi verdagarià que es va celebrar a la ciutat de Vic també al llarg dels 90, hi va haver una revisió, un canvi de posició respecte a la figura de Verdaguer, i en aquest moment són especialment valorats els últims llibres, concretament Flors del Calvari i El cel. És, doncs, a través de la lectura personal que fa Narcís Comadira, autor del text, que s'aproximen al Verdaguer dels últims temps, concretament al Verdaguer dels últims dies, i reivindica, doncs, aquesta figura com una figura polèmica i al mateix temps digna del màxim interès.
Bé, una altra notícia, aquí ja no és estrictament literària, però és política, però com que aquí també fem cultura, doncs també hem de parlar-ne d'això. L'Assemblea de Reagrupament posa en marxa un nou projecte polític. Joan Carretero ha estat escollit nou president de Reagrupament per 938 vots a l'Assemblea General que es va fer abans d'ahir. Carretero ha apostat per una proclamació unilateral de la independència i ha afegit que la independència és l'única decisió que no es cal pidolar i que és a l'abast dels catalans. L'Assemblea es va aprovar la ponència política per 831 vots a favor i només un 38% dels assistents havien militat d'Esquerra abans. Que tinguin sort.
Bé, una altra notícia que ha sortit ara a principis d'octubre, un avançament editorial. Sortirà un llibre editat per Edicions Cossetània, que és a càrrec del nord-americà Charles Merrill, sobre l'origen català del descobridor d'Amèrica. El llibre es diu Colom, 500 anys enganyats. Ja fa anys, ja ho sabem, que diversos historiadors encapçalats per Jordi Belbeny defensen la catalanitat de Cristòfol Colom.
Que va estar aquí, va estar aquí.
Sí, en vam parlar, exactament. Doncs resulta que ara arriba una nova aportació que reforça aquesta tesi del professor nord-americà Charles Merrill, que publica Edicions Cossetània, com us acabem de dir. Colom, 500 anys enganyats, per què s'amaga l'origen català al descobridor d'Amèrica? Aquest és el títol i el subtítol. Segons l'editor, Jordi Ferrer, és un treball molt rigorós i que ja, de fet, aquesta setmana ja el trobareu a les llibreries. Sembla, a més, que aquest llibre desmunta totes les altres teories de l'origen de Colom i, evidentment, s'esplaia, òbviament, amb la més oficial, la genovesa. I, a més, després dona tota una sèrie de dades que fan arribar a la conclusió clara que Colom era català i explica el per què es va amagar la catalanitat de Colom. Es pot veure que va ser ell mateix el primer interessat i que Ferran II el va seguir en aquest engany. El 2008 l'estudi es va publicar als Estats Units.
Bé, potser abans ens hem oblidat d'esmentar que Xavier Albertí havia estrenat la seva obra, El cel, la setmana passada, el dimecres de la setmana passada, a l'Espai Lliure. I pel que fa a l'altra obra de teatre que havíem esmentat abans, es tracta del Jardí dels Cinc Cabres, un homenatge que fa Joan Oller a la figura de Salvador Espriu. I també un homenatge que fa Joan Oller a la figura de Ricard Salvat, que, com sabeu, va ser l'autor de Ronda de Mort Racinera, aquell espectacle que es va estrenar, m'imagino, als anys 70, en què es feia una escenificació de poemes de Salvador Espriu. Tot i que Salvador Espriu és un autor teatral també, no només és un poeta, es va decidir portar a l'escena doncs això, els seus poemes. Bé, el Jardí dels Cinc Cabres en part segueix, per tant, aquest exemple de Ronda de Mort Racinera de Ricard Salvat, pel que fa, per exemple, al conte d'Esperanceta Trinquis o la baralla dels dos cecs captaires, però, en definitiva, també fa una lectura personal de l'obra d'Espriu. Bé, doncs, amb això passem a alguna altra notícia? Ens queda alguna altra notícia?
Sí. Dir que Alfons Rus, que és el president de la Diputació de València, va tractar de gilipolles els que diuen aleshores i gairebé. Es jutja la citat per al dia 23 d'octubre. El president de la Diputació de València, Ivalla Deixat i Alfons Rus, serà jutjat per haver insultat i amenaçat el professorat valencià. Així ho ha decidit el jutjat d'instància d'instrucció número 2 de Xàtiva arran de la denúncia que ha presentat l'escola valenciana contra el rus per haver qualificat de gilipolles aquells que usen les expressions aleshores i gairebé, i va dir que, a més, que rematarien tots aquells qui posessin la foto del conseller Fontdemora cap per avall. El judici es farà, com he dit, el dia 23 d'octubre.
S'ha d'entendre que el conseller aquest devia voler que els professors diguessin entonces, vaja.
Entonces, sí, exactament.
Doncs bé, amb això acabem el noticiari i passem a la frase.
Bé, la frase d'aquesta primera setmana del nou curs de Tirant de Llibres és una frase d'un autor molt llegit, sobretot en temps del Renaixement, i a partir del Renaixement sobretot, un autor d'un llibre molt venut, un bestseller, que es va dir Imitació de Crist, és Tomàs de Kempis. I la seva frase és: a tot arreu he cercat la pau i no l'he trobat enlloc excepte en un racó amb un llibre.
Amigues i amics, hem arribat al final del Tirant de Llibres d'avui, el primer Tirant de Llibres d'aquesta nova temporada.
Programa 117.
D'aquí 15 dies o el 118.
I us esperem.
A les 9 del vespre, no falleu.
Bona nit.
Bona nit.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santsaloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.